Bé, som matiners avui. Encara que vostès escoltaran això a la segona hora de programa, som molt matiners perquè per aquelles qüestions d'agenda saludem avui. No sé si ho puc dir així o no, però com a mínim per nosaltres és el nou portaveu. Si acabarà sent el portaveu definitivament o no per la resta de legislatura, doncs potser ho sap més ell que nosaltres. Albert Oliver Rodés, com dic, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Portaveu d'Esquerra?
Sí, senyor.
Sí, o sigui que així fins al final.
Fins al final o fins que l'alcaldessa, la cap del grup, ho decideixi.
El regidor que és, per altra banda, d'Hisenda, Contractació, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Cultura. I gairebé diríem, si fem cas als portaveus que han vingut fins ara, que sou el més ben vist del govern. I sou conscient d'això?
El més ben vist... Sí, sóc conscient, sí. Però probablement això és fruit de la relació i del contacte que tinc habitualment amb ells, més que per mèrits propis.
És a dir, en el ple tothom ha pogut escoltar intervencions que han vinculat el regidor Oliver Rodés amb un tarannà determinat. Fa quatre dies teníem a la portaveu del Partit Popular, Eva García, que us va definir com el regidor més ben educat del govern, o sigui que en definitiva, això és de tarannà personal o us heu, diguem-ne, ficat molt en el paper?
No, jo crec que els que em coneixen, els que em coneixeu, jo crec que puc dir que és la meva manera de fer, no? Així ens ho he viscut i m'he desenvolupat jo professionalment al llarg de la meva vida professional. Però insisteixo, tampoc vull parlar d'això, no és cap mèrit. Probablement és fruit del contacte continu que mantinc amb la resta de grups.
Doncs podem començar per aquí. Si fos per aquest contacte i per aquest vincle, les ordenances fiscals s'haguessin aprovat? O hi ha hagut altres factors que han acabat per tombar-les?
Jo em temo que hi ha hagut altres factors. A mi em va sobtar molt, no em va agradar que no s'aprovessin les ordenances i al cap d'una setmana pràcticament tinguéssim un nou contracte de recollida de residus i neteja viària. Un contracte que la vila necessita, que millorarà segur aquests serveis, però que evidentment necessitem els recursos per atendre'l econòmicament, per pagar-lo.
També és cert que el contracte es va aprovar de manera molt esforçada i sabeu com la resta, com tothom, vaja, que bona part de l'oposició ara el que vol és un ple extraordinari precisament per reconduir aquesta situació del contracte i anirem d'aquí un momentet, però no us esperàveu que no s'aprovessin les ordenances?
No, sincerament, no.
És a dir, hi havia un cert clima que propiciava un optimisme...
Jo, sobre... sí? un moderat optimisme. Vam treballar molt, ens vam reunir a fons amb els grups de l'oposició i jo, sincerament, confiava amb la seva aprovació.
I li preguntàvem a l'alcaldessa, vagin a saber, i si s'hagués portat aprovació abans el contracte de la neteja que les ordenances... perquè més d'un grup va fer referència precisament a què portàvem abans les ordenances que no el contracte de neteja.
Ara és fàcil, no?
Dir-ho.
Ara és fàcil dir-ho, pensar-ho i probablement, escolta'm, no et portaré la contrària. També es podia haver portat al mateix ple les ordenances fiscals i el contracte. Jo era partidari, en aquest cas, de fer-ho d'aquesta manera.
De portar en el mateix ple els dos assumptes.
Sí. Sí, sí, sí. Però en tot cas això també va formar part una mica dels acords i de les negociacions amb d'altres grups, no? De com portar-ho i en quin moment.
En aquest sentit, si no recordo malament, em sembla que va ser Nacho Rubí de Fets per Sitges que us va posar sobre la taula, és a dir, va parlar d'una molt bona relació, d'una molt bona negociació, però que hi havia assumptes que Fets va posar sobre la taula que el regidor entenc que no podia acceptar, com era la dimissió de la regidora Cristina Guiu.
Així és, sí, sí. Nosaltres, govern, i jo personalment, tinc una plena confiança amb la feina de la regidora Cristina Guiu, i en tot cas això tampoc és un tema que em correspongui a mi, no? Vull dir, és un tema que pren les decisions l'alcaldessa i tot el govern té confiança amb la regidora Guiu, i això no es va poder... ni plantejar.
Mm-hmm. Perquè tothom ens entengui, si no s'han aprovat unes ordenances fiscals que plantejaven una taxa de residus de 151 euros, i s'aprova el nou contracte de neteja, o almenys en les circumstàncies actuals, tenim una aprovació ratificada per el ple municipal, per secretaria, etc, etc. És clar, amb una taxa que continua en els 66 euros, que és on l'havíem deixada ja de fa temps, qui paga aquest contracte per complir amb la llei? D'on surten els diners que d'algun lloc o altre hem d'entendre que han de sortir, no?
Bé, això jo crec que cal explicar-ho, tots ho entenem, però val la pena repetir-ho. Això ho paguem tots els veïns i les veïnes de Sitges, perquè si no surt d'una taxa específica que s'actualitza, bé, doncs surt del pressupost general, és a dir, haurem de, ho estem fent, estudiar partida per partida, regidoria per regidoria, i fer un esforç per tenir aquests recursos per poder atendre i pagar aquesta despesa ampliada d'aquest nou contracte.
És una certa... també el plantejament de la llei, eh? És a dir, la llei li diu a la ciutadania que pagui un servei, quan de fet la ciutadania ja paga el servei a través dels impostos.
Exactament, és això.
Vull dir que al final que resulta un punt contradictori, eh? Vull dir, ho paguem, però ho paguem d'una altra manera. És a dir, ara ens apunten a nosaltres directament amb una taxa, però al cap i a la fi ho continuàvem pagant, perquè, òbviament, els diners de l'Ajuntament venen d'on venen, que és de la ciutadania.
Segur, sí, però el que la llei marca, i amb això crec que estarem tots d'acord, és que el ciutadà ha de saber el cost real de la recollida i el tractament i reciclatge dels residus que generem a casa. I és un objectiu clar que s'ha de reduir, hem de reduir especialment el rebuig, hem de reciclar més i millor, i una manera clara d'entendre-ho és tocar la butxaca dels ciutadans, no? És a dir, que entendre i saber que la nostra la recollida no costa 66 euros l'any, sinó costa 151 o costa el que sigui. Jo recordo, és allò que fa molts anys la Junta de Sanejament, no? Actualment la ACA, va començar a fer amb les indústries que ens embrutaven els rius, el Besòs, el Llobregat, no? Allò de qui contamina paga, no? És a dir, que s'anaven amb aquestes indústries contaminants que abocaven les aigües, i escolta, si vostè no és capaç de reduir l'impacte sobre els nostres rius, pues, nosaltres li cobrarem per aquesta brutícia, per aquesta contaminació, i farem nosaltres les plantes depuradores. És una mica aquest exemple, qui contamina paga. Doncs amb una taxa que reflexi el preu de la recollida, s'entén que tots serem més curosos a l'hora d'embrutar menys, de reciclar millor.
Hi havia aquí una derivada que en el debat del contracte de neteja es va posar sobre la taula, i també en dies previs, que contamina paga, però donava fins a cert punt la sensació, i en molts municipis de l'Estat sembla que hi ha una certa petita revolució a l'entorn d'això, que tothom contamina igual, perquè la taxa és idèntica per tothom. I aquí segurament s'ha obert també un altre meló, que és aquesta flexibilització que hauria de tenir la taxa davant de... bé, els casos de ciutadans que generen molts residus davant d'altres que en generen molt pocs. Aquesta és, continuaria sent, en cas que s'hagués aprovat també les ordenances fiscals, un tema per resoldre?
Un tema per millorar.
A veure.
Sí, exacte. La taxa tenim l'obligació de que s'adapti realment, com deies, Vicenç, a el que generem cadascú.
És a dir, no pot pagar el mateix una persona que viu en un domicili que una família de 5 persones en un domicili.
Correcte. I és per això que el nou contracte introdueix en certs barris i d'una manera prudent una recollida porta a porta, una recollida selectiva amb contenidors tancats, però també som conscients i hem de ser realistes de que aquests sistemes amb d'altres poblacions que s'estan aplicant creen molts problemes, molt en renou, i per això aquest nou contracte apunta cap aquí, però d'una manera prudent i anant pas a pas, no una imposició, perquè l'objectiu final és aquest, i així ens ho indica aquesta directiva europea.
Anava per aquí precisament, perquè els municipis que han intentat, no sé si dir, tenir sistemes que permetin un cert control de la quantitat de residus que genera cadascú, l'experiència no acaba massa bé, no acaba massa bé a Girona. Ribes ara han començat i els ribetans també estan en petita revolució. No sé si hi ha algun altre sistema o si veritablement a nosaltres ens acabarà passant el mateix quan vingui algú i digui no, heu de tenir una clau perquè els contenidors aniran d'una determinada
manera. No ens ha de passar el mateix. Jo crec que hem d'aprendre d'aquestes experiències i hem de... actuar, explicar molt bé, introduir aquests nous sistemes pas a pas i no d'una manera forçada. I és per això insisteixo que aquest nou contracte introdueix en certs barris i en diferents fases a l'inici d'aquests sistemes. Sistemes que són l'objectiu final.
Com que som sistemes, diguem-ne, complexos, la casa està preparada per assumir la càrrega, diguem-ne, administrativa, burocràtica, que pot suposar això? Una atenció cada vegada més singularitzada a la ciutadania perquè no hi hagi greuges comparatius?
Jo entenc que sí. La casa està preparada, això requerirà esforços, però és això que hem viscut, no? I si parlem d'aquest nou contracte, aquest nou contracte fa anys que es prepara, ens han acusat de lentitud, d'arribar tard, però el cert és que s'ha volgut fer pas a pas, estudiant capítol a capítol per no improvisar i per preveure totes aquestes problemàtiques que segur ens anirem trobant amb la seva aplicació.
Ara, fins on creieu o fins on penseu, quin recorregut pot tenir aquest plantejament, aquesta estratègia de bona part de l'oposició de fer un ple extraordinari per, diguem-ne, reconduir la qüestió del plec de condicions del contracte de neteja? I si veritablement creieu que es pot reconduir o si aquest dictamen va tenir l'aval de secretaria en el seu desenvolupament, això no és tan fàcil com sembla.
No és tan fàcil. El primer que t'he de dir és que ja tenim data perquè ple extraordinari. És el dia 10, serà el dia 10 de desembre.
És a dir, dimecres de la setmana que ve.
Dimecres de la setmana que ve, a primera hora de la tarda, a les 3 de la tarda.
A les 3.
Sí, això es va comunicar als portaveus dels grups ahir.
Per tant, aquest ple extraordinari que sol·licitava bona part de l'oposició serà el dimecres dia 10 a les 3 de la tarda.
Correcte, així és.
Per posar sobre la taula, entenem aquestes dues qüestions. Una, la reconsideració del contracte que es va aprovar, i una altra, haig d'entendre la reprovació, es demanava la dimissió, però no sé si en un ple es pot demanar la dimissió així, o es demana la reprovació d'un regidor, o com va això?
Bé, aquest ple porta com a punt únic de l'ordre del dia, sí, aquesta moció presentada per una part dels grups de la...
D'acord, la moció que fa referència al contracte, eh?
Exacte.
Diguem-ne, el plec de condicions per la licitació.
Exacte, i un dels punts és
la reprovació
de la regidora. I aleshores, aquí cal entendre el que és una moció. Una moció és una voluntat política i no executiva. I nosaltres confiem que no s'aprovi aquesta moció, però en tot cas té el valor que té. Té un valor important com a una declaració, un tema declaratiu, un tema polític, que té la importància que té, però en cap cas comporta una part executiva.
D'acord. Per tant, s'aprovés el que s'aprovés en la moció, diguem-ne que des d'un punt de vista, com ho diríem això, administratiu, legal, ningú s'ha de sentir interpel·lat pel resultat d'aquesta moció doble extraordinari?
Bé, no sé si algú ens hem de sentir interpel·lats o no.
Em refereixo des del punt de vista legal, és a dir, allò que es va aprovar no es pot tombar.
No,
això em refereixo.
Continua.
D'acord, interpel·lat, això... òbviament, cadascú se sentirà interpel·lat en el que cregui políticament
segur,
parlant.
Segur, evidentment, prendrem nota i estudiarem el resultat, no? S'ha de fer d'aquesta manera, és el ple qui dicta, no? Però en tot cas no hi ha cap intenció en interrompre el procés que està engegat.
És a dir, el procés de licitació del nou contracte de neteja.
Sí.
Això per un costat, és clar, no es van aprovar les ordenances fiscals, el pressupost deu estar a la cantonada i evidentment heu obert converses amb tots els grups pel que fa referència al pressupost. Teniu més esperança que amb les ordenances fiscals?
Aquí sí que he de ser realista. No és fàcil. Hem obert converses, ens hem començat a reunir ja amb els grups. Ho estem fent d'una manera més lenta del que preveiem per aquesta realitat, perquè el pressupost que teníem plantejat des d'abans de l'estiu, amb les dades que les diferents regidories ens van fer arribar abans de l'estiu, bé, ha canviat radicalment amb la no aprovació de les ordenances fiscals de la taxa i això de la taxa de recollida.
És a dir, el fet de no haver-se actualitzat aprovant les ordenances fiscals suposa un replantejament de totes les regidories?
Global de totes les regidories.
D'acord. O sigui que tothom s'ho veia bastant a venir o ho tenia bastant coll avall i això ha estat...
No m'he explicat prou bé. No, quan nosaltres vam començar a plantejar el pressupost,
sí,
comptàvem amb un increment moderat i això, i és ara que portem ja setmanes, mesos,
refent els números.
I això també ha endarrerit una mica les converses i les reunions. No serà fàcil, no ho tenim gens fàcil, però hem de tenir cert optimisme, jo el tinc, i tenim l'obligació de treballar i intentar-ho. El que és segur és que no ho allargarem més enllà de lo raonable. No ens podem permetre treballar amb un prorrogat i no prendre decisions importants que s'han de prendre pel fet de treballar amb un pressupost.
És a dir, ningú planteja prorrogat. Una pròrroga de pressupost,
És una possibilitat.
És una possibilitat.
És una possibilitat que està sobre la taula. És una possibilitat que està sobre la taula.
Però és evident que no us agrada.
No ens agrada, no és una bona solució. I en tot cas, el fet de descartar un nou pressupost i treballar amb el prorrogat s'haurà de prendre d'una forma ràpida.
D'acord, ho dic perquè no...
No podem allargar la negociació o intentar aprovar...
El darrer cop que vam parlar del prorrogat, que saben tots vostès que era el del 23, el
23.
El del 23, sí. Les entitats i les... O el 24.
24.
Les entitats i les associacions van tenir tots els maldecaps del món perquè el que no es pot prorrogar precisament són els acords de subvencions,
això
per exemple.
Això em referia. Si no tenim d'una forma clara i ràpida, diguem, un nou pressupost, no ho veiem clar al mes de gener, aleshores s'haurà ja de consolidar aquest pressupost prorrogat i prendre les mesures
per evitar que es torni repetint.
Que les entitats, les associacions, tornin a patir, no? com va passar l'any 24.
Per tant, per dir-ho fàcilment, regidor, abans de Carnaval hi hauria d'haver una decisió presa sobre el pressupost.
Segur, sí. Jo parlo, m'atreveixo a dir-ho,
m'agafaré
amb el que dius tu també, però jo com a objectiu penso que la segona quinzena del mes de gener hem de tenir això clar. No, sobretot per fer aquest acte de responsabilitat de començar a prendre les mesures necessàries, si cal treballar en prorrogat, per no tensionar les associacions i les entitats.
D'acord. Partint de nou del que va succeir amb les ordenances fiscals, això vol dir d'entrada plantejar un pressupost amb un import inferior al d'aquest 2025?
Aquí estem. Aquí el que...
Que era aquest any 66
milions d'euros. Aquí el que cal entendre també és que nosaltres treballem dos pressupostos. El pressupost de despeses, que és evidentment el que més... el que som tots més conscients, però també hi ha un pressupost d'ingressos, no? I aquestes dues grans xifres són les que han de quadrar. I aquí estem amatents amb les possibles millores d'aportació dels estats, en fi, de diferents partides que encara no estan definides i que ens han d'ajudar a quadrar. I clar, i evidentment l'objectiu és no tirar enrere, no?
Què suposa, des del punt de vista d'ingressos, no haver aprovat la taxa de residus? Què ve a ser?
3 milions d'euros. Aquesta és la xifra, aquesta és la... Tenim un problema.
Uh-huh. Encara em pensava que ens diríeu més,
No.
Perquè s'ha de 66 a 151, això suposa 3 milions d'euros.
Sí. El que hem deixat d'ingressar són 3 milions.
D'acord. Per tant, això s'ha de, diguem-ne, de rescabalar d'algun lloc o altre o anar a cercar d'algun lloc o altre.
Exacte, sí.
Club Natació. I d'entrada li preguntaríem al regidor d'Hisenda, perquè és home que ha d'estar pendent, òbviament, dels informes de secretaria i intervenció, aquest assumpte de el fet que siguin vinculants o no informes de secretaria i intervenció davant el criteri polític o la decisió política. En el darrer ple municipal, Luis Miguel García parlava que els habilitats no poden ser els que manin en un ajuntament. Aquesta setmana que teníem Eva García ens deia bé, aquests informes de secretaria i intervenció no poden ser tan vinculants com per no permetre una decisió política. Anem per aquí, des del punt de vista, diguem-ne, de la gestió de tot plegat i el paper que tenen interventor i secretari. Allò que diuen intervenció i secretaria ha d'anar a missa?
Ha d'anar a missa.
Ha d'anar a missa.
És vinculant, és així.
És vinculant.
I de fet, també, a nivell polític, moltes vegades al ple hem sentit, no hem tingut certs recolzaments, no?, quan s'aixequen suspensives, perquè no?, aleguen amb aquests informes de tesoreria
intervenció i secretaria
per imports menors, per imports. Aleshores, això és un joc que s'ha de...
O sigui que tothom està més o menys d'acord en que quan convé es fan servir i quan convé no es fan servir.
Exacte. Bé. Però quan parlem d'un consorci que fa anys, tots sabem que tenim l'obligació de tancar, de liquidar, quan s'han fet... s'han seguit tots els passos i procediments establerts per la llei, s'ha fet una subhasta i s'han seguit aquests informes de secretaria i intervenció. Escolta, una cosa és el que ens agradaria a tots fer políticament, no?, una certa voluntat, una certa... I l'altra és la realitat jurídica i econòmica.
Us ho pregunto perquè políticament, ho exagero molt, un es pot llançar a la piscina i dir, bé, vosaltres em dieu que no es pot municipalitzar, però jo vull municipalitzar-ho, perquè també, si no recordo malament, tampoc no fa massa que l'alcaldessa ens deia que ha costat convèncer els habilitats per la municipalització de les llars d'infants, però que és una convicció política i com a tal convicció política, etc. I en aquest cas no és el mateix, perquè evidentment aquí hi ha tot un procediment que es va començar viciat, com diuen ja també els habilitats, i per tant això s'ha de resoldre d'alguna manera, però torno. Jo em puc llançar a la piscina i dir jo això ho vull municipalitzar, tiro endavant la municipalització, encara que Secretaria d'Intervenció em digueu que fins i tot puc incórrer en diguem-ne, en responsabilitats penals. Ho podria fer?
El Club Natació és una d'aquelles patates calentes...
No cal que ho dieu.
...que fa molts anys que s'arrastren i que...
Se sap que una patata és calenta perquè tothom li crema les mans.
Tothom li crema les mans, han anat passant els anys, han anat passant diferents governs municipals i és ara que ens veiem.
I voleu dir que ningú s'hi ha atrevit, això?
Ningú s'hi ha atrevit. I s'han abocat recursos... Jo crec que tot Sitges ha fet esforços per mantenir, per acompanyar aquesta entitat. Realment, esportivament, és una pèrdua important, però és per això que s'ha pres aquesta decisió, s'han atès aquests informes i s'ha treballat per acompanyar l'activitat esportiva i perquè no desaparegui, per procurar que l'activitat esportiva pugui continuar amb les actuals instal·lacions amb la piscina.
Esclar, amb tots els números que teniu sobre la taula i que n'heu tingut i tindreu, no, que queda de legislatura, aquells que puguin pensar, home, al final, mal venut.
És la realitat del mercat. Vull dir que malvenut, en fi, hi han hagut subhastes públiques, hi han hagut diferents interessats i la realitat és aquesta.
Us ho dic per allò de dir, tant que hi has ficat Ajuntament, hi has ficat més que ningú. Per tant, l'Ajuntament tindria dret a dir, escolta'm, però si gairebé ja hauria de ser propietari sense subhasta jo d'aquest equipament, amb tot el que hi he arribat a posar.
Amb això podem estar d'acord, això és la voluntat política, no?, el que ens diria... No?
Aquest punt de dir, escolta'm, però si en tots aquests anys realitat, això ho hem pagat tres vegades...
Sí, no, la realitat no jurídica i la realitat administrativa és una altra. Sí.
I enteneu que aquí no hi ha volta de full, S'ha de respondre el que diuen els informes?
Sí.
Per tant, quan ens diuen no, és que no són tan vinculants com són vinculants...
Són vinculants, sí.
Ho són?
Sí que ho són, sí. Sí, sí.
És a dir, un no pot desentendre's d'aquests informes?
No.
Bueno, suposo que un no es pot, repeteixo, llançar a la piscina, però les conseqüències hi poden ser.
Ara ho deies, no? Fins i tot has comentat que podien ser arribar a segons aguantes penals.
Sí, almenys això és el que diuen.
I jo afegiria personals.
És a dir, personals per tots aquells regidors que haguessin votat afirmativament en el seu moment, diguem-ne, a la municipalització.
Al·ludeixin la responsabilitat de liquidar aquest consorci d'acord a el que marca el procediment administratiu.
Voleu dir que ara podem parlar d'això i d'aquí uns mesos, si és que vingués la policia o la Guàrdia Civil, vingués qui sigui, diguem, mira, vostès que van fer no sé què, llavors estaríem parlant d'una altra cosa.
Probablement.
Por Dios, quin debat més...
Sí, sí.
Té un punt de perversió, això, eh?
Doncs sí.
Sí. Per allò del bé col·lectiu i del bé comú, i diguem-ne, van posar el que la llei et diu que has de fer, encara que el bé comú et diria, home...
Aquí jo crec que torno a el que comentava ara fa un moment, no? És un problema enquistat que ningú s'ha atrevit a entomar per les conseqüències que té i la realitat de l'assumpte, però la situació era insostenible, no es podia continuar.
Anem una mica a cultura?
Som-hi.
Perquè jo no sé si l'any 2026, va, anem pel, diguem-ne, pels carros grossos i després ja anirem per les coses que ja més o menys sembla que tenen ja la sortida o la data de finalització. Alguna cosa se sabrà del Museu Romàntic el 2026?
Alguna cosa se sabrà del Museu Romàntic i de Can Fals de Mar. Sí, alguna cosa se sabrà perquè s'ha treballat els darrers mesos, el darrer any, diria jo, amb el Consorci, amb la Diputació, i tenim una idea clara i un objectiu clar, els passos i dates per aquests dos equipaments culturals tan estimats.
Suposo que és evident, vaja, no sé que molt hagin canviat les coses, un està pitjor que l'altre. Can Fals està pitjor que el Museu Romàntic, eh?
Sí, cada un té el seu ritme, però nosaltres hem insistit i hem treballat colze a colze amb el Consorci per tenir un programa, un objectiu i un full de ruta per cada un dels dos equipaments.
Fins on podeu dir què es vol per Can Fals? I entenc que la rehabilitació ja és, diguem-ne, mandatòria, perquè no cal donar-hi massa voltes.
La consolidació estructural, això és...
Això ja, sí o sí.
Ha de ser immediat. Jo s'ha començat a treballar, jo definiria línies molt simples, però també us demanaria que entenguéssiu que això mereix de fer una presentació conjunta amb el Consorci.
D'acord.
I explicar-ho a fons, però evidentment aquest equipament ha de ser un equipament obert a la ciutadania que permeti aquest flux de persones, no? Per fi, que obri cap al cap de la vila, no?
D'acord.
I que...
És a dir, l'intenció és que sigui la porta de mar de l'Hort de Can Fals.
Exacte, sí, que sigui un equipament cultural obert a tots els sitgetans i sitgetanes i, evidentment, que inclogui, que formi part de les seves col·leccions, els seus espais, amb temes de memòria, que reculli la memòria històrica, cultural... De la nostra vila.
Això pel que fa referència a Can Fals, suposo que en regidor no deu haver dates, eh?
Tenim dates, ja. Tenim dates, però...
Però en qualsevol cas serien dates per un projecte que evidentment ha de començar, s'ha de desenvolupar i això ha d'acabar inaugurat, vagin a saber quan.
Sí, vagin a saber quan. De totes maneres, des de l'Ajuntament insistim en aquesta necessitat d'obrir aquest pas cap a l'Hort de Can Fals i cap al cap de la vila com a una de les primeres fases, de forma paral·lela a la reobertura final.
Entenc que aquest és un pensament coincident amb la Diputació.
Sí.
Eh? D'acord. Anem pel Romàntic, que d'aquí 4 dies, el 22 de desembre, farà 11 anys de l'obertura dels museus i 11 anys també del tancament del Museu Romàntic. Què es pot esperar de cara a la futura reobertura del Romàntic?
Què es pot esperar? També es treballa en diferents fases. Avui mateix hi ha una reunió del Cotepass on es tracta en temes importants d'accessibilitat de l'edifici, i també probablement s'està treballant dintre d'aquest programa amb el Consorci per una obertura parcial, no? Per no esperar la finalització de les reformes i del projecte museístic que ha d'encabir i poder fer visitable i que la ciutadania pugui fer ús d'entrada de la part del jardí.
D'acord.
Aquest és una mica el que us puc avançar del projecte.
En principi el jardí seria part visitable.
Part visitable com a una...
O la intenció és aquesta, com un primer pas.
Com un primer pas.
Queden moltes coses per fer? És a dir, perquè aquells que deien bé és que s'ha hagut de refer la climatització, tot això s'ha hagut de refer.
Sí, tot això s'ha de refer.
S'ha de refer encara,
S'ha de refer encara, sí. Sí. És un... Per això nosaltres, i també el Consorci, també la Diputació, està treballant i insistim per la reobertura, com a mínim, del jardí, perquè ja són masses anys que aquest equipament està tancat.
Està clar, però com a mínim aquesta reobertura es podria produir l'any que ve.
Jo no m'atreveixo a posar dates, Vicenç. No m'atreveixo perquè...
doncs encara ens quedava un altre...
Sí, us emplaço, em comprometo. Tenim pendent... I estem...
No deixarem de preguntar-ho, està clar.
Fas bé. No, estem treballant conjuntament amb el Consorci per... tenim l'obligació de fer-ho per explicar...
la realitat de les coses.
La realitat de les coses i posar dates.
Ens queda encara, abans no anem, òbviament... escorxador i a patronat, el darrer gran projecte que va quedar penjat també de fa molt de temps i que és un projecte enorme, que és el Palau Maricel.
Sí.
I això també és, en fi, una obra d'una ambició i d'un volum molt important. S'ha parlat alguna cosa d'això?
Sí, estem parlant amb la Diputació. Aquest any van haver-hi també unes primeres visites de tècnics i el que...
Perquè l'edifici està...
Bé, l'edifici necessita estructuralment, és el primer que s'ha treballat i visitat, i escolta, és un edifici evidentment que fem, que compleix totes les garanties, però sí que necessita una rehabilitació i una actualització de les instal·lacions. I això també s'ha treballat amb el Consorci. Estem treballant des de l'Ajuntament per tenir un projecte, no? Que aquesta seria la primera part, i després hi haurà una inversió important que haurem d'estudiar d'on surten els recursos.
Perquè aquí sí que hi ha molts diners en joc, no?
Molts diners, això sí que és una
diguem-ne
inversió.
Diguem-ne, més que Can Fals i més que Can Llopis, probablement.
No ho tenim quantificat, perquè aquest projecte encara no el tenim, però això serà una obra molt important i necessària, sí.
L'escorxador encara necessita un programa d'activitats més gran?
L'escorxador el té. L'escorxador té un... Sí, la resposta és sí, Vicenç. Necessitem
estava a punt de fer un circumloquio, que diuen els castellans. Necessita un programa d'activitats més intens.
L'escorxador està obert. És cert també que durant... Que estem ara al primer any de funcionament, hem encabit obres de teatre de la Pregonera, activitats d'associacions, concerts de sardanes, contínuament n'hi ha activitat, però jo crec que té més recorregut i que s'ha d'aprofitar més. L'escorxador, jo aprofito per recordar-ho, dintre de la web municipal hi ha un tràmit específic de sol·licitud perquè totes les entitats que vulguin fer ús puguin presentar les seves sol·licituds, així com ho han fet també, i ho recordo, escoles o instituts aquest darrer any.
El Mercat Vell està en una situació més o menys semblant?
No,
de necessitat de més activitat?
Jo crec que aquí
o no?
el Mercat Vell probablement el que no ens hem explicat prou, perquè sí és cert que va estar tancat uns mesos per una actualització, per una reforma del sistema elèctric, i des de que ha finalitzat és un equipament també que es fa servir per actes municipals i està a disposició de les associacions de la ciutadania. De fet, l'altre dia ens ho recordaven i ens ho agraïen, no?, el sopar de la jove de Sitges, no?, de la jove de Castells, que aquest hivern hem pogut intensificar i començar
assajos
gràcies a disposar d'aquest equipament.
Qüestió final. Quan està previst, més o menys, que s'obri el patronat?
Una altra data em demanes.
Home, l'hem demanada moltes vegades.
Sí, i cada cop que l'hem donada...
Sí, perquè encara recordo, no, la Setmana Santa d'aquest any. Doncs, sí, mare de Déu, sí, senyor.
Sí. Jo crec que la prudència aquesta que expreso quan em demanes dates ve d'aquí, ve del patronat. Déu, perquè
ja,
cada cop que he donat una cada, data...
Sí, malament rai.
De posar vermell, sí.
Home, vull creure que l'any que ve segur.
Segur. Absolutament
segur.
Ah,
anava a dir, no, perquè si no,
segur.
Malament rai.
Aleshores... Nosaltres tenim ja el departament de contractació, tenim també, estem ja treballant les bases per la licitació del lloguer, no? Perquè...
Però entenc que s'obriria abans de la licitació del servei.
Evidentment, sí, segur. Això vol dir... Es faran jornades portes obertes, es portaran activitats municipals...
Això vol dir el primer trimestre?
Primer trimestre tenim, jo crec que el mes de març és una data que m'atreviria a donar. Segur no hi ha més excuses.
D'acord, ja, eh? D'acord.
Segur. Sí que és cert, Vicenç, que vull dir que el que sí que s'està fent és una millora del pati, del jardí, que inicialment no estava contemplat
d'acord.
El projecte. Eh? I això... En fi, és una excusa, però creu-me que és verídica, no? Que hi ha hagut intenció en aprofitar les obres per poder...
Per intentar
acabar el conjunt
millorar.
I no quedar-nos amb això.
D'acord. Regidor, gràcies. Fins a propera.
Gràcies, Vicenç.